Mires, amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvenut al Tu diràs. És dijous 11 d'abril del 2024 i encara ens estem fregant els ulls amb el que vam viure ahir al Parc dels Prínceps. Només han passat 24 hores, ni 24 hores, perquè va acabar cap a les 11 de la nit el partit, d'aquesta gran victòria del Barça al camp del Paris Saint-Germain, que deixa l'equip de Xavi amb una oportunitat d'or d'accedir a unes semifinals de la Champions. Des de fa 5 anys, el Barça no arriba tan lluny en aquesta competició. Avui no seria un bon dia per recordar-ho, però des d'aquell 2019 a Anfield el Barça no arriba a unes semifinals de la Champions. A Barcelona avui llegim titulars elogiosos a la premsa recordant que el Barça ha tornat a plantar cara a Europa i a guanyar en un escenari gran com és l'estadi del Paris Saint-Germain, i en canvi és evident a França li foten unes castanyes tremendes tant a Luis Enrique pel seu plantejament com també a Mbappé, que és la seva gran estrella, i ahir va estar absolutament desapareguda, segurament per la bona feina que van fer tant Koundé com Araujo i tota la part defensiva del Barça, que ahir va funcionar pràcticament a la perfecció. Encara dura l'optimisme i l'eufòria. És molt legítim i lògic somiar en passar semifinals després de veure el partit d'ahir, i també és legítim i lògic creure en l'opció de plantar-te a la final de Wembley del dia 1 de juny. Veure el Barça competir durant pràcticament 90 minuts, perquè va tenir una petita pàjara a l'inici de la segona part, però la resta del partit del Barça va competir de tu a tu. En els diferents registres que va demandar el partit i que va demandar el PSG va ser admirable, i per tant és lícit pensar en gran. Però molta calma, que això del futbol ja sabem que pot canviar radicalment d'un dia per l'altre. Celebrem l'èxit d'ahir, però no ens embalem, que la patacada pot ser més grossa. L'alegria ho pot ser més que ahir, però la patacada també. Així que encara queda un partit de tornada que serà igual o més complicat que el d'ahir, i el PSG és perfectament capaç de guanyar a Montjuïc i de remuntar l'eliminatòria. Per tant, s'ha de mantenir, des del meu punt de vista, la humilitat tant dins de la plantilla, el perfil baix com fora de la plantilla que hi ha hagut durant la prèvia, per no perdre aquesta tensió i aquesta concentració màxima que vam veure ahir dels jugadors al Parc dels Prínceps. De seguida obrim tertúlia i ens recreem una mica més en el bon partit del Barça d'ahir, i també començarem a mirar cap a aquesta tornada de dimarts vinent, 9 de la nit, a Montjuïc. Avui amb el Joan Poquí, l'Anaïs Martí i també el Marc Guillén, que activarà el seu zoom futbolístic. Centrar-nos en l'endemà d'aquest PSG Barça, en tots els detalls que ens va deixar, tenim molt esport en directe a aquesta hora. Per exemple, al Palau Laurana, primer punt de connexió, s'ha acabat fa només uns minuts el Barça Sporting de Portugal de la Champions d'hoquei patins. Era la tornada dels quarts de final, qui guanyava passava a la Final Four i el Barça havia de remuntar 3 gols. Anem cap al Palau. Albert Ferran, hola, bona nit.
Bona nit, Aleix.
Com li ha anat al Barça?
Doncs el Barça s'ha quedat a tocar de forçar la pròrroga i de tenir opcions de classificar-se. Ho deies molt bé, que havia de remuntar aquests 3 gols de diferència del partit d'anada, i només ha acabat guanyant d'un gol, 5-4. Però és que el Barça ha tingut un parell de moments que ha semblat que sí, que com a mínim podria arribar a forçar el temps extra. Primer, quan faltaven 10 minuts, el Barça ha fet el 4-2 i poc després ha tingut dues oportunitats molt, molt clares a boca de gol per fer pujar el 5-2, però el porter Girau ha estat espectacular, el porter de l'Sporting, un dels grans protagonistes del partit, i l'Sporting, en una jugada pràcticament aïllada, ha marcat el 4-3, que semblava que ja tancava definitivament l'eliminatòria. Però el Barça ho ha lluitat fins al final. El segon moment ha arribat quan quedava 1 minut 20 segons, ha fet el 5-3 i ho ha intentat fins al final. Ho ha intentat sense porter, atacant amb tot, i lamentablement en l'última acció, a pocs segons pel final, una errada en la construcció de la darrera jugada, ho ha aprofitat l'Sporting per sentenciar la classificació per la Final Four. Per tant, el Barça no podrà lluitar per guanyar la Champions en un partit històric, diria jo, per l'ambient, per l'assistència d'avui al Palau. 5.136 espectadors en un partit del Barça d'hoquei, en un partit d'hoquei Haurem d'acabar de consultar totes les dades d'aquest segle, però vaja, ens arriben inputs que pot ser la millor entrada d'aquest segle XXI en un partit del Barça d'hoquei. Avui espectacular l'ambient. Llàstima que com a mínim aquests 5.100 aficionats no s'hagin pogut veure com a mínim la pròrroga. El Barça s'ho ha merescut, ha tingut moltes més oportunitats, però clar, al davant tens un dels millors equips d'Europa i al final l'Sporting és qui aconsegueix la classificació per la Final Four de la Champions.
La primera Champions que s'escapa, Albert, el futbol sala hi és, el futbol sala hi és.
I d'aquí a 3 setmanes, Armènia.
Ah, mira, ja la Final Four ja, l'handbol està a punt de jugar als quarts de final contra el Paris Saint-Germain, també, el bàsquet, demà sabrem ja el seu rival al playoff de quarts de final, i el futbol masculí i el futbol femení també estan encara amb moltes opcions, o amb opcions, d'intentar lluitar per la Champions. Doncs molt bé, més tard escoltem reaccions, malauradament, d'aquesta eliminació del Barça d'hoquei patins de la Champions. Albert,
fins després.
Vinga, fins ara. Gràcies a l'Albert Ferrandes del Palau. Dimarts i dimecres han estat els quarts de final de la Champions i avui dijous tenim l'anada dels quarts de final de l'Europa League i de la Conference League. Comencem per l'Europa League. Hola, Miquel Agut.
Bona nit, Aleix Pariser.
Bona
i Milian.
De què estàs pendent?
Estic pendent bàsicament del partit del Liverpool, perquè sent el gran favorit com és a guanyar l'Europa League, està perdent 0-2 a casa contra l'Atalanta, un partit en què la Dea està fent molt bon paper. El Liverpool està tenint les seves ocasions. Ara mateix li han anul·lat un gol per fora de joc a Salah. Jo crec que per poc, però que ho és. Haurem de veure si s'acaba confirmant, perquè el partit està aturat per revisar la jugada i prendre la decisió definitiva. En tot cas, molt bon partit de l'equip de Gasperini, que guanya 0-2 gràcies als dos gols d'Escamaca, el davanter centre que jugava a l'West Ham a la Premier la temporada passada i que avui ha vist porteria amb un parell de rematades, l'una amb la dreta, l'altra amb l'esquerra. 10 minuts pel final, s'ha anul·lat el gol de Salah, està perdent el Liverpool a casa contra l'Atalanta. I en l'altre gran partit, segurament si més no per cartell, en un duel italià, Milan 0, Roma 1, partit al qual li queda un quart d'hora més el temps afegit. Gol de Mancini de cap en un corna a la primera part. Ara hi ha una falta a favor del Milan des de la frontal, el Cacau que peta la tanca, el segon intent torna patant la defensa romana, la jugada queda en un no-res. D'altra banda, Bayer Leverkusen 0, West Ham 0, 10 minuts pel final i a un quart d'hora perquè s'acabi, Benfica 2, Olympique de Marsella 1, ha marcat Aubameyang.
Són uns grans quarts de final, de l'Europa League, ara mateix tot obert i amb aquesta gran sorpresa que diu el Miquel a Anfield amb el 0-2 del Liverpool que està perdent contra l'Atalanta. Això són els partits d'anada, també són partits d'anada de la Conference League, quarts de final. N'està pendent el Quim Salvador. Hola, Quim, què tal?
Hola, bona nit. Hi ha dos resultats que ja són definitius. El primer, Olympiacos 3, Fenerbahçe 2. L'Olympiacos, l'equip de José Luis Mendilibar, guanyava 3-0, semblava que tenia ja un peu a la semifinal, però se li ha complicat l'eliminatòria amb els dos gols de l'equip turc, 3-2, resultat curt per Olympiacos per anar-se a jugar la tornada a Istanbul. A l'altre partit que s'ha jugat aquesta tarda i que per tant aquesta hora ja fa estona que s'ha acabat, empat a 0 entre Victoria Pilsen i Fiorentina, partit jugat a Pilsen a la República Txeca. En joc a aquesta hora, minut 79 al Villa Park de Birmingham, Aston Villa 2, Lilla 0. Watkins i McGinn han fet els gols de l'equip anglès i el Lilla està posant setge a la porteria anglesa amb Gudmundsson. De fet, li han anul·lat un gol i n'ha fallat una de claríssima, però de moment, ara mateix a 10 pel final, ja som al 80, Aston Villa 2, Lilla 0. I també en joc a aquesta hora, Bruges 1, PAOK 0, amb Ferran Juglà titular i a la gespa. De fet, ha fet l'assistència de l'únic gol que hi ha de moment del partit. Ja som al minut 79, que ha marcat Bedlesen.
La Champions CONCACAF, per cert, avui l'Inter Miami, de Messi, de Suárez, de Busquets i de Jordi Alba, ha quedat eliminat als quarts de final. Ha perdut 3-1 al camp de Monterrey, a Mèxic. A l'anada també havien perdut 1-2, per tant, global de 5-2 pel Monterrey, que passa a les semifinals. L'Inter de Miami es queda a quarts de final i no podrà lluitar per aquesta Champions CONCACAF. Deu i 40 minuts. A Bilbao, per fi avui, ha sortit la gabarra 40 anys després.
Esto es nuestro, esto es vuestro, es de todos, de toda la familia Atleti Sale. ¡Aupa Atleti Chapelún!
Ha estat una celebració multitudinària, la més multitudinària de la història del País Basc, amb més d'un milió de persones pels carrers. Les imatges són realment espectaculars. I amb Iker Muniain, com ara sentíem, fent de mestre de cerimònies amb el micròfon des del balcó de l'Ajuntament de Bilbao. En temps de tertúlia, amb el Poquí, que segur que avui cridarà l'Atlètic, recuperarem algun dels millors moments i trucarem també en directe a Bilbao al company Iñaki Ugalde de Mundo Deportivo Bilbao, que ha viscut aquesta festassa en directe, que ens expliqui una mica doncs, això, alguna de les escenes que ell ha pogut veure en directe allà a Bilbao. I del món del futbol, una notícia més que us hem avançat aquí a RAC1 amb l'Albert Pedrol. Catalunya, la selecció catalana masculina de futbol, tornarà a jugar un amistós 2 anys després de l'última vegada. Serà el 29 de maig, és un dimecres, 29 de maig dimecres, a la nova Creu Alta de Sabadell contra Panamà. Aquest és l'amistós programat, us hem avançat a RAC1 amb el Pedrol. Recordo que l'últim partit de Catalunya va ser el 2022 a Montilivi, un amistós que va guanyar 6-0 contra Jamaica. Més coses. Avui ha començat l'última jornada de la fase regular de l'Eurolliga de bàsquet. El Barça juga demà a França contra l'Asvel. El farem en directe a RAC+1, com tots els partits de l'Eurolliga. Però avui el Barça estava pendent d'alguns partits d'aquesta última jornada per saber en quina posició acaba. Hola, Dani Aguilar.
Hola, Aleix Parisse, bona nit.
Què tal? Bona nit. Tenim ja decisió de quan i com i contra qui pot jugar el Barça?
El titular és que demà el Barça juga, però que el partit que importa no és el seu. Demà el Barça juga a les 9 a la pista de Jesús.
Salut.
A la pista.
Salut aquí a l'estudi. De... Ja, la primavera,
sí,
pola...
Sí, al·lèrgia. Sí, sí,
al·lèrgia, sí, 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 és normal. Sí, 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 tranquil.
Es ve el Villervan, però aquest partit a les 9, insistim, no serà important, sinó que el serà important, que no ens escolti Roger Grimau, és el que jugarà a 8:15 Olympiacos i Fenerbahçe. Per què? Doncs perquè el guanyador d'aquest duel serà el rival als quarts de final del Barça. Les 4 primeres posicions de la fase regular de l'Eurolliga ja estan definides. Hem arribat a la jornada 34. El líder serà el Real Madrid, que, per cert, avui ha guanyat els Alguiri Oren amb un triple sobre la botzina de Gavi Dek. Semblava que podia encadenar la quarta derrota seguida al Madrid, però ho ha solucionat. Segon serà Panathinaikos, que ha guanyat a l'Alba de Berlín a casa amb un gran últim quart. Tercer, el Mònaco, que ha guanyat davant el Bayern de Munic, guanyava folgadament. Al final, l'equip alemany s'ha apropat. Quart serà el Barça. Per tant, aquestes són les primeres 4 posicions de la fase regular de l'Eurolliga. Falta definir la cinquena i la sisena demà. Entre aquest duel d'Olympiacos i Fenerbahçe, doncs sortirà el rival als quarts de final del Barça. També tenim el play-in en les 4 posicions definides, no l'ordre. L'Efes avui ha guanyat, 155 davant de Estrella Roja. Mireu les imatges, per cert, de Teodosic, que ha embogit amb el que ell considerava una falta de respecte, ha estat expulsat. Per tant, els equips del play-in seran Maccabi, que ja sabem segur que serà setè, i les altres 3 places s'han d'endreçar entre la Virtus de Bologna i el Baskonia, que s'enfronten demà, i l'Efes d'Istanbul.
Per tant, la notícia és que el partit de demà del Barça no serveix absolutament per res, i que hem d'estar pendents només de l'Olympiacos Fenerbahçe. Qui guanyi serà el rival del Barça als quarts de final. Recordo que el factor pista és a favor del Barça.
Sí, senyor.
El 5è partit seria el Palau Blaugrana. Més tard fem l'última possessió.
I tant.
Vinga, fins ara.
Fins ara.
Dani, també avui ha començat el Màsters d'Augusta de golf. Hola, Gerard Ballera.
Hola, què tal?
Bona nit. Sí que t'agrada molt el golf. Com ha començat això?
Doncs mira, amb un nord-americà, Bryson DeChambeau, guanyador, per cert, d'un major l'any 2020, un US Open, com el líder destacat d'aquesta primera jornada. Encara s'està disputant, però ha acabat a la seva primera ronda amb 65 cops. Això són 7 cops per sota el par del camp d'Augusta. Ara mateix, amb 3 cops d'avantatge respecte al segon, l'anglès Willett. Amb els favorits fent prou bona primera jornada, per exemple, el gran favorit, que és Scottie Scheffler, ara mateix tercer empatat amb 3 cops per sota el par, i amb una volta correcta de Jon Rahm, un cop per sota el par, encara pràcticament amb 6 forats per acabar la ronda. I està també ja al camp d'Augusta Tiger Woods, que feia temps que no jugava, doncs està ja jugant aquest Masters d'Augusta i ha començat amb un verdi en el seu primer forat, un cop per sota el par. Veurem de què és capaç i si passa el tall d'aquestes dues primeres jornades al Tigre. Tiger Woods, 14 majors al seu palmarès.
Alguna cosa més que vulguis destacar avui?
Doncs mira, una notícia d'impacte als Estats Units, perquè ha mort als 76 anys l'exjugador de futbol americà O.J. Simpson a causa d'un càncer de pròstata. Va ser en el seu moment un dels jugadors més importants de l'NFL, especialment en el seu pas pels Buffalo Bills, i potser aquí el coneixem una mica més perquè va protagonitzar un dels judicis més mediàtics de la història de l'esport. va ser l'any 94, quan el van acusar de doble assassinat, de matar la seva exdona i a un amic d'aquesta. Al final, el 95 el van absoldre i després va acabar entrant a presó, acusat de segrest, atracament, coaccions. Vaja, un home que potser té un execrable, un il·lustre execrable amb el Bundó i companyia.
No ho dubtis, no ho dubtis. Gràcies, Ballera. Fins ara.
Fins ara.
Quarts d'onze, una més d'avui, important, Fernando Alonso ha renovat amb Aston Martin a la Fórmula 1. És una notícia realment sorprenent perquè s'especulava que pogués canviar d'escuderia. Álvaro Adema, hola, bona nit.
Hola, Aleix, què tal, bona nit. Als seus 42 anys i després de 21 temporades competint a la Fórmula 1, Fernando Alonso encara té corda per estona. El bicampió mundial que acabava contracte amb Aston Martin a finals d'aquesta temporada ha signat un contracte multianual, el que vol dir que continuarà competint a la Fórmula 1 i amb Aston Martin com a mínim fins a finals de 2026, quan tindrà 45 anys. Recordem que 2024 és la segona temporada de l'asturià Aston Martin. L'any passat va acabar quart amb 8 podis. Aquest any ocupa de moment la vuitena posició, amb el cinquè lloc de l'Aràbia Saudita com a millor resultat. L'anunci de la renovació acaba amb els rumors del seu possible fitxatge per Mercedes, on es busca un pilot per substituir a Lewis Hamilton, que l'any que ve pilotarà per Ferrari, o fins i tot rumors que l'ajuntaven amb Red Bull, on la rumorologia diu que, tot i tenir contracte en vigor, Max Verstappen podria no seguir.
Molt bé, doncs aquí queda la informació. Gràcies, Álvaro.
Gràcies, Aleix, bona nit.
Adéu-siau, recordo que el cap de setmana no tenim Gran Premi de Fórmula 1, sí que en tenim de motociclisme. Més tard, amb el Quim Salvador repassarem alguna de les veus ja de la prèvia de tots els pilots que ja són a Austin, el Gran Premi de les Amèriques. I acabarem aquest repàs amb tenis. D'aquí a uns minuts truquem en directe al director del Conde de Godó, l'extenista David Ferrer, per preguntar-li, evidentment, sobre les opcions que Rafa Nadal i Carlos Alcaraz juguin la setmana vinent a Barcelona. I tenim en joc aquests dies el Masters 1000 de Monte Carlo, amb els quarts de final definits. A la part alta del quadre, Djokovic contra l'australià Demi Njaur i el noruec Ruud contra, serà el francès Humbert, perquè està guanyant 5-1 al tercer set, per tant, a punt de guanyar Hugo Humbert al seu partit que tanca la jornada. Per tant, si no hi ha sorpreses ni un canvi radical, Ruud contra Humbert i Djokovic contra Demi Njaur. I a la part baixa del quadre, Sinner contra Runa i Tsitsipas contra Khachanov. Khachanov, el rus, que avui ha eliminat el seu compatriota Daniil Medvedev, que ha tornat a muntar un show a la pista, queixant-se, llançant la raqueta... Bé, realment... fora de lloc, el que ha tornat a fer avui Medvedev, que quan no guanya o quan li van malament les coses, acostuma a queixar-se i molt, i a muntar el show sempre a la pista. Deu i 48 minuts, ara actualitzem els partits d'Europa League i de Conference, que estan a punt d'acabar-se. Farem una petita pausa i de seguida obrim tertúlia. Joan Poquí, Anaïs Martí, Marc Guillén, ens recrearem en la victòria del Barça ahir al camp del Paris Saint-Germain i també trucarem David Ferrer, director del Godó.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Les European Le Mans Series arriben al circuit de Barcelona-Catalunya el 13 i 14 d'abril. Viu espectaculars curses de resistència de prototips i GTs. Accedeix al paddock La Graella i visita el Pit Lane. Tot a partir de 12 euros al cap de setmana. Entrades a circuitcat.com.
Estaria bé posar aire condicionat. I tornar a pintar, i posar gespa artificial i llums LED a la terrassa.
La primavera, casa teva altera. Perquè a Leroy Merlin tens ofertes de fins a un 25% de descompte fins al 25 d'abril. Aconsegueix-les al web, a l'app, per telèfon o a la teva botiga. Leroy Merlin, una llar no neix, una llar es fa.
I ara demana un desig. Últimament em demanen molt ser de Mi BP perquè així sempre pots tenir a mà la targeta virtual a la teva Mi BP, consultar els teus saldos, ofertes i promocions...
No, si jo ja sóc de BP.
Ah, d'acord, doncs llavors no sé què més pots demanar, un cotxe...
Si tu també vols demanar un desig, descarrega l'app Mi BP i aconsegueix aquests avantatges i molts més.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Bona nit. En els tres sorteigs del triplets de l'11 d'avui, els números premiats han estat...
117, 567 i 297.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Dires, amb Aleix Parissé.
Deu minuts i les 11 de la nit, això és el Tu Diràs, la nit esportiva de Catalunya. Ara cantem els finals d'aquests partits que tenim d'Europa League i de Conference. S'ha confirmat la victòria del Mastersville de Monte Carlo d'Hugo Humbert, el francès, que serà als quarts de final, juntament amb Djokovic, amb Tsitsipas i amb d'altres tenistes, com Sinner també, que són els grans favorits per endur-se aquest primer Masters 1000 sobre terra batuda i que és la prèvia del torneig Conde de Godó. I parlant del Godó, que arrenca aquest cap de setmana, ja es juga el quadre previ, el quadre de qualificació, i a partir de dilluns hi ha el quadre principal. I tenim en línia el director del Barcelona Open Banc Sabadell Trofeu Conde de Godó, que és David Ferrer. Hola, David!
Hola, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. Estem aquí molt ben acompanyats a la taula amb Joan Poquí, de Mundo Deportivo. Hola, Poquí.
Hola, bona nit.
Bona vespre. Bona vespre, sí senyor. L'Anaïs Martí, companya de La Vanguardia. Hola, Anaïs.
Bona nit.
I el Marc Guillén, l'analista del futbol aquí a RAC1. Hola, Marc.
Hola, molt bona nit.
Grans amants del tennis també, sí o no?
Sí.
Sí, m'agrada molt el tenis.
Ho sé.
No, vindran al Godó? Segur, David, aquesta gent. S'apunten a tots, sobretot a l'Hospitality.
Exacte, al Village.
Podem parlar de futbol també, que ara és bon moment.
Clar que sí, és que volem parlar de futbol. Vas veure el partit ahir o no?
Sí, sí, i tant. I què?
Com et vas quedar?
Home, doncs una mica sorprès, però bé, que em va... Jo sóc del Barça i, ostres, no m'esperava que van jugar molt bé, la veritat, que molt bon resultat, ara, bueno, a finiquitar la setmana següent.
Com és això del futbol, i de l'esport en general? Bé, tu has estat esportista de primer nivell, no? Ja sé que el futbol és molt diferent, no?, perquè és un esport col·lectiu i el tenis individual, però com t'expliques que això canvi tan radicalment, no?, del que havíem vist al gener o al desembre?
Sí, la veritat que és el que té l'esport, no?, que a vegades, pues, bueno, els començaments poden ser molt... no tan bons o tindre una època més dolenta que l'altra i després recuperar-se, no? La confiança fa molt, però bueno, sí que és cert que, bueno, jo segueixo molt el futbol, segueixo molt el Barça perquè, pues, normalment veig tots els partits i, bueno, l'últim mes ja s'ha notat la milloria de joc, però bueno, un partit ahir tan important i amb un equip, amb un superequip com era el Paris Saint-Germain, quan li van jugar de tu a tu, la veritat que jo no m'ho esperava, no? Vaig anar allí molt content, la veritat.
Va haver-hi moments de cert patiment, no?
Sí, al principi de la segon part, va ser uns 5 minuts on ens van ficar els gols, però bueno, jo trobo que el Xavi, els canvis que va fer van ser resolutius, van ser claus també. També és cert que la primera part van jugar molt bé, el Barça, va ser una gran primera part.
I com veus la tornada? Perquè no hi ha Christensen ni Sergi Roberto, que al principi serien els migcampistes més defensius, no?, del Barça.
Sí, és una pena, però bueno, jo tinc confiança, jo ara estic a dalt, no?, després de veure el partit d'ahir, no? Jo crec que bueno, també juguem en casa, vull dir o no, això és bo i bueno, també he de dir que en defensa Koundé, per exemple, va anul·lar molt bé a Mbappé i, ostres, això també em va sorprendre per a bé, no? I bueno, en aquest aspecte jo tinc confiança de que a la tornada, per lo menos, pues bueno, si no guanya, mantindré un empat, no?
Podreu anar dimarts a Montjuïc o no?
No, perquè, bueno, jo imagino que alguns jugadors sí.
Home, t'han demanat entrada segur, alguns jugadors.
Ja han tingut alguna petició, sí, però no, jo no, perquè, bueno, també hi ha partits i, bueno, al principi de setmana, pues, hi ha molta feina, no? I, bueno, també és cert que al ser a Montjuïc, pues, bueno, se complica una mica més tot.
Ja, perquè hi ha menys assistència, vull dir, no? I és més difícil, potser.
Sí, està més lluny, queda més lluny, i bueno, i també jo perquè tinc que estar hasta l'últim partit, després tinc que organitzar el tema d'horari per al dia següent del dimecres, clar, que hi ha molts partits, clar.
I dimecres és quan han de debutar els grossos. Tu dimarts, posa-t'ho bé perquè a les 9 s'acabi tot.
Sí, no? Sí. Mira, t'he de dir que he llevat un partit de pista central per a que acabi una mica abans.
Sí o no?
Sí, en sèrio.
No, home, és que s'ha de compaginar tot, vull dir, és una cita molt important per Barcelona, no? Pels seguidors.
Pels seguidors, pels fans, per a que puguem tant veure tennis com futbol.
Molt bé. A veure, anem a la gran pregunta. Ja, aquest matí que has tingut un acte aquí a l'estació de Sants, ha estat?
Sí, sí, correcte.
Sí, no? Hi ha anat el nostre company Albert Bassas, que serà l'enviat especial de RAC1 al Tenis Barcelona per seguir el Godó la setmana que ve, i ja has deixat caure que ets optimista, no? Amb Rafa Nadal i amb Carlos Alcaraz, que serien les grans atraccions, entenc, pel públic d'aquest Godó i que arriben amb certs dubtes per molèsties.
Sí, sí, bueno, Rafa, ja ho sabem tots, que ve una molèstia important una cicatriu que té l'abdominal i al costat, i bueno, no és que estigui assecant al 100%, però bueno, avui pues Rafa ha fet molt bon entrenament, i bueno, sense ell dir-me res, jo coneixent-lo, pues jo crec que bueno, tindrem possibilitats. No ho sé cert, perquè això mai saps dia a dia, però avui bueno, ha sigut un bon pas, no? I el tema de Carlos Alcaraz, pues bueno, el dissabte sabrem coses. Carlos ara va tenir una petita rotuleta a l'antebraç, en principi parlant amb el seu equip pues creuen que podrà estar, perquè bueno, començaria a jugar dimecres, i bueno, creien que sí que podrà estar, però bueno, ja t'he dit que cara dissabte ho sabrem segur. I tema de Rafa, en cas de jugar, que no ho sabem tampoc perquè ja va provant-se, jugaria dimarts, perquè bueno, ell el no anar ara de cap de sèrie, tindria que jugar dimarts.
Ja, i ja li aniria, bueno, dimecres també jugaria, no? Si va ser ronda, o dimecres hi ha el Madrid City.
Correcte.
També n'estarà pendent, suposo.
El tindré que ficar al primer torn.
Hombre, ho saps bé, això. No, clar, el Godó sempre acaba en aquestes dates properes a Sant Jordi o enmig de Sant Jordi, que ja, això, es defineix la Champions. Per exemple, diumenge, sort que el clàssic al Bernabéu és a les 9 de la nit i la final serà a la tarda, no?
Sí, jo trobo que és una setmana que o la podem disfrutar molt o la podem patir molt, no? Així que esperem que siga molt bona setmana, tant de tenis com de futbol. Sí.
El temps no patiu per la pluja?
Bueno, algun dia a final de setmana, però bueno, l'important és que a principi de setmana, que és quan més partits hi ha, es puguem salvar, no? Bueno, això ja ho ha viscut, fa 2 anys va ploure moltíssim, i sobretot si els primers dies no treus els partits, després ja es complica una mica més, però no, la veritat és que en aquest aspecte estem, bueno, no confiats, però bueno, al ser a final de setmana ja anem una mica més tranquils a veure com anem dia a dia.
Ho teniu tot a punt? Vull dir, ja està tot, no?
Bueno, a veure, a partir de demà començarà tot a funcionar, i ja el dissabte segur, no? Ja començarà l'hospitality, però que és tema de jugadors, a partir de demà ja està tot a punt, no hi ha res, tema pistes, horaris, player services, tot això està complet ja per a tots els jugadors.
No queden entrades, m'ho ha repetit molta gent això, aquests últims dies.
Sí, soltau tot venut ja des de fa temps, ja ho crec.
Ni una, eh?
Ni una, bueno, han ficat ara a última hora 600 entrades a la venda, però s'han esgotat. Ho han ficat a les 7 i mitja de la tarda i en pràcticament una hora s'han esgotat totes.
Quina bogeria. Molt bé, que tingueu molta sort i a no patir massa dimarts. Quin jugador et va agradar més ahir, David, del Barça, tu?
Ahir em va agradar molt, home, per supost, Rafinha, em va encantar. Però bueno, Koundé, que igual no és tan mediàtic, va fer un grandíssim treball, va anul·lar pràcticament a Mbappé, i bueno, van estar tots molt bé, la veritat, però bueno, Rafinha, jo trobo que ahir es va doctorar a fer, jo crec que el millor partit des de que jo l'he pogut veure, no?
Sí, hi havia una dada ahir espectacular que ja vaig explicar ahir, el tu diràs, i la tornaré a repetir perquè m'encanta. Rafinha ha fet els mateixos gols que Dembélé al Parc dels Prínceps aquesta temporada.
Bueno, claro, dos. Dembélé ha fet dos. Justament és el fa nosaltres al Barça.
Això també és veritat, això és la llei de l'ex. Això sempre passa, David. Això sempre passa. Escolta, abans d'acomiadar-te, mira, ja que hi som aquí a la taula, quin jugador m'agrada més a tu?
Evidentment, Rafinha.
Rafinha?
I destaco a Pedri, que crec que canvia el partit en un moment decisiu, un moment capdalt. Amb l'assistència que li fa el primer pilota que toca, li fa una assistència brutal a Rafinha, i és un moment que el Barcelona no estava passant malament i que segurament en aquells minuts el partit es decantava com un cantó cap a l'altre, i Xavi va encertar amb els canvis, i, per no repetir Rafinha, que per mi és evidentment el protagonista del partit. Jo poso Pedri per això.
Anaïs, tu?
També va estar molt bé Lewandowski, trobo, tot i que no va marcar, però penso que va estar molt treballador. Cubarsí, que no li donem
quina bèstia, té 17 anys,
pes a que un jugador de 17 anys estigui jugant al Parc dels Prínceps amb uns quarts de final de la Champions, i evidentment Rafinha i Pedri, per no repetir.
I tu, Marc, ara activarem el teu zoom futbolístic per fer un tastet.
Em sap greu no ser original, però sí, jo crec que Rafinha, perquè és el canvi, una mica és el canvi al davant, no? És una mica el que et canvia l'equip, realment, més enllà del tema defensiu, que potser el defensar l'explicarem més i és més un tema col·lectiu. Al davant, Rafinha t'ha canviat. És que Lewandowski ja no és tant el finalitzador, com sinó que és Rafinha. Lewandowski posa més les jugades i Rafinha te les està acabant. Aquesta manera d'anar a l'espai, aquesta profunditat, ostres, t'ofereix un munt de possibilitats que no tenies. No?
Jo estic més amb el David Ferrer. A mi, i a més ho vaig explicar ja a la Transmi, jo crec que durant pràcticament 90 minuts assecar Mbappé, jo li dono molt més valor al que va fer Koundé, no?, que és l'home de l'eliminatòria, que no el veiéssim, que evidentment a l'alegria del gol, no? Perquè en el fons Rafinha sí, va fer els dos gols, però el primer, si Lewandowski no gira, bé, si Cubarsí no veu Lewandowski amb una passada entre línies, Lewandowski no gira de meravella, Lamine Yamal no la posa, Rafinha no, només va fer un xut. Està bé. I el segon, si Pedri no li posa, Rafinha tampoc hagués fet el xut. Per tant, jo ahir al Barça defensiu, i per tant a Koundé li dono molt més valor, però evidentment és compatible, els dos, vull dir, Koundé, Rafinha i tots, no? David, van estar molt bé. Anava a dir-te, per acomiadar-te, és que ara parlem de Cubarsí, de Lamine, això en el tennis també està passant. Com és que ara els joves arriben molt més preparats i molt més a dalt que la resta?
Bueno, a veure, també està passant, però tampoc creguis que abans no passava, també hi era, passa que tenim la sort que un és que ha passat, és de casa, que és Carlos Alcaraz, que en 18 anys ha aconseguit, bueno, ser el jugador més, número 1, més jove de la història i també de la categoria d'un jugador especial com és Rafa Nadal. En Itàlia tenen a Jannik Sinner, però bueno, aquest ha despuntat una mica més tard, però és que en el futbol, ostres, és que Cubarsí i Lamine Yamal, que tenen 17 anys, és que són nens, bueno, 16, no? Bueno, la Jamila Mal no sé si he complit 17 o...
No, 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 no els té la mina encara, té 16.
Encara els té, no, no. Té 16 anys. És que estem parlant de algo realment fort, i sobretot la maduresa que tenen, ens sorprenen. En el tennis, quan jugadors tan bons, lo que és característica és, bueno, esa maduresa mental, no? I en el futbol, pues bueno, hem tingut la sort que en el Barça, pues, el tema de Gavi també, que va debutar molt jove, Pedri, i ara Lamine Yamal i Cubarsí, la veritat que és una meravella.
Que bé. Hi ha opcions de guanyar la Champions o no pel Barça? O ara és molt agosarat després del partit d'ahir, David?
Jo tinc fe. jo tinc fe, però, bueno, a veure, és veritat que el partit del dimarts és clau, perquè jo crec que el Paris Saint-Germain, bueno, vindrà amb els deures apresos, no?, en aquest aspecte. Però jo crec que si passem l'eliminatòria, ja partim de ara no ser favorits a ser favorits per estar en la final. I en una final, a un partit, ostres, tenim les nostres opcions. Entonces, jo crec que el classificar per a semifinals ens donarà molta chance per a poder ser campions d'Europa. Sí.
Tant de bo tinguem una gran setmana la setmana vinent, tant al Godó, a les pistes del tennis Barcelona, com a Montjuïc el dimarts i al Bernabéu diumenge. Quina setmana que ens espera. David Ferrer, molta sort i moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, anem parlant. Adéu-siau.
El desplaçament amb el cap de Lucas, la baixa a Fermín, xiula l'àrbitre, final, al Parc dels Prínceps i a la sintonia de RAC1, molta tensió a aquest marcador, Paris Saint-Germain 2, Barça 3. 3.
Així tancava la transmissió el Barça Juga RAC1, Joan Maria Pou. Ara en parlarem amb el Poquí, l'Anaïs i el Marc Guillén. Abans, mira, tanquem també Europa League i Conference. Com s'han acabat els partits d'anada de quarts de final de l'Europa League, Miquel?
A veure, per on vols que comenci? Per Retes
per Anfield,
o per Tos?
Per Anfield, per Anfield.
Molt bé, doncs amb la Rete de l'Atalanta, que ha fet el tercer, és un resultat molt sorprenent. Liverpool 0, Atalanta 3. Havíem comentat que havien anul·lat amb 0-2 un gol per fora de joc a Salau, i ha estat l'1-2 molt poc després, 0-3, gol de Pasalic, l'Atalanta, que aconsegueix un resultat històric al camp del Liverpool i que posa molt difícil a l'equip de Klopp poder classificar-se per les semifinals de l'Europa League.
No seria la primera vegada que remunten un 3-0 al Liverpool.
Sí, això és veritat, però també és veritat que juguen a fora, sí, la tornada, sí. Però vaja, veurem què passa, però el Liverpool no pot badar i haurà de guanyar el partit del cap de setmana a la Premier, on està en la lluita per ser campió, però també haurà d'anar a jugar a guanyar el camp de l'Atalanta. No es podrà dosificar. Ha fet dos gols a la recta final el Bayer Leverkusen. Jo crec que si mirem els gols del Bayer Leverkusen, moltes vegades a Europa, sobretot, entre el minut 85 i el temps afegit és quan en marca més, perquè n'ha fet dos que li han valgut el 2-0 contra el West Ham al temps afegit al segon, victòria de l'equip de Xavi Alonso, que és virtual campió de la Bundesliga, que ha fet un gran pas per les semifinals de l'Europa League i que no ha perdut cap partit aquesta temporada.
I té la Copa Alemanya també a la final.
Sí, senyor.
Un partit a guanyar-la.
Benfica 2, Olympique de Marsella 1, ho recordo, gol de Aubameyang per l'equip francès, i Milan 0, Roma 1, gran jugada de Samu Chukwueze per Giroud, que ha rematat el travesser sol a l'àrea petita, que podria haver provocat l'empat, però al final 0-1, victòria de l'equip de Rossi.
Dijous vinent les tornades. Gràcies, Agut.
A disposar.
I la Conference com s'ha tancat, Quim?
Doncs els dos partits que teníem en joc, hi ha hagut un gol a Birmingham, el Villa Park ha guanyat l'Aston Villa, sí, però per la mínima, perquè aquí t'ha fet de cap el gol del Lilla, per tant, Aston Villa 2, Lilla 1. No s'ha mogut el marcador a Bruges, victòria de l'equip de Ferran Joglar, 1-0 sobre el PAOK de Salònica.
També dijous que ve les tornades i sabrem els semifinalistes de la Conference. Gràcies, Quim, fins ara. Bé, a veure, anem a la Champions. Poquí, Anaïs, Marc, què? Encara us dura o no? L'alegria, l'eufòria, l'emoció...
Jo em passa una cosa, i és que no... que no, fins ara no patia i ara ja estic patint. M'entens?
Sí. Per la tornada?
Sí, clar.
Si tu Cadis ja te'l saltes, Cadis.
No, no me'l salto, però jo la Lliga vaig fer números i no veig... Vaja, en condicions mínimament normals veig molt improbable que el Barcelona, que el Madrid perdi suficients punts com per el Barcelona el pugui atrapar. Per tant, jo crec que la temporada es juga dimarts que ve. Clarament.
Dimarts i dimecres, no? Amb el City Madrid, vull dir.
Sí, clar. De tota manera, amb això també us dic una altra cosa que he dit diverses vegades. El partit més important de la temporada va ser el que el Madrid va perdre al Calderón a la Copa del Rei,
sí,
contra,
sí,
el Madrid.
Que no va poder fer el triplet, ja sempre està, ho dius, és veritat.
Per tant, jo la quinzena dono un percentat que la poden guanyar, però ja m'és igual perquè no faran el triplet. Per tant, aquell era el partit més important. I en clau Barça, doncs em passa això. Jo fins ahir estava molt tranquil, però estava convençut que el PSG passaria, no fàcil, però... jo estava convençut que hi guanyaria. De fet, quan fan el 2-1, jo estic convençut, ja em veia venir, no una debacle potser, però bé, se'm feia en aquell moment complicat que el Barcelona acabés remuntant el 2-1, que en aquell moment hi havia el marcador. Per això li dono tant valor a l'assistència de Pedri, perquè crec que és el punt, per mi és el moment d'èxit del partit. Però què passa? Que des d'aquell moment, com que veig que el Barcelona té moltes opcions de passar, ara estic patint. Cosa que ahir no em passava. Ahir, bueno, ja hi jugaran i a veure què ens depara la vida, no? Però ara ja això serà un calvari d'aquí a dimarts que ve. Sí.
Ergo, no vivir. Ergo, has d'abandonar el futbol, oferta d'un equip realment perdedor.
No, jo
que,
avui ho comentava al diari, en el moment que o ben jubili o Déu Nostre Senyor em cridi a la seva presència
per
retre comptes...
I també cap a baix.
I m'envi, espero que sigui cap a baix, que no cap a dalt. De fet, esclar, home, la gent divertida està baix. Per tant...
Esperem que tard,
insisteixo. I el futbol s'haurà acabat. Per mi, en el moment que em jubili, ja ho saben els meus fills, la meva família... No ho sabem res.
De veritat?
Cara, no,
no t'agradaria gaudir-lo com a aficionat?
No, ja està, ja n'hi ha prou. Ja m'he els resultats i ja està.
Va. Anaïs, què? Tu també pateixes ja o encara estàs gaudint de la victòria?
No, a veure, això és una muntanya russa molt, molt gran. Jo abans del partit no estava gens tranquil·la, estava histèrica. Durant el partit comença molt bé. Em va passar exactament el mateix que el Puki, que quan el PSG marca vaig veure ràpid 4, que es multiplicaven per 4 els gols del PSG, però el Barça va saber respondre molt bé i ara mantinguen el looping de la muntanya russa a dalt de tot. O sigui, jo avui estic molt contenta, perquè crec que calia, no?, una mica d'il·lusió, de veure la gent avui feliç, com es comentava, que el Barça hagi guanyat el Parc dels Prínceps et diu coses, et diu que l'equip no és tan dolent com es pintava fa uns mesos, dos, que l'entrenador ha sabut redirigir molt bé la situació, ja sigui dient que marxa o ja sigui perquè els futbolistes, penso que han vist que amb el mitjà déu de Xavi, perquè jo encara penso que hi ha alguna opció de que canviï d'opinió, el focus ha passat de l'entrenador als futbolistes i s'han posat les piles, i perquè crec que hi ha una injecció de moral molt, molt important. A partir d'aquí, escolta, a passar-ho bé, dimarts poden passar moltes coses, cal ser molt prudent, ho deies tu al principi del programa, el PSG no vindrà a passejar-se aquí, Luis Enrique no suporta perdre, i ahir es va veure molt, vaja, claríssimament.
No, i el partit d'ahir pot servir d'element per reestructurar una altra cosa, perquè ells tenen 6 dies nets ara, i no hi haurà Christensen ni Roberto, clar, és que canvia molt.
Exacte, vull dir, la pel·lícula aquí a Barcelona serà molt diferent, però el Barça té arguments com per defensar-se i pensar que per què no, i jo sóc de les que penso, i sí que ho dic, que si el Barça és capaç d'eliminar el PSG, té un camí relativament senzill i fàcil cap a Wembley. Jo dic, sí, jo sóc de les que pensa... Compte, sí, evidentment, s'ha de guanyar els partits, però crec que la final del Barça és el PSG, i a partir d'aquí, amb molt de respecte i amb molta humilitat, i aquest perfil baix que crec que al Barça doncs li ha funcionat molt bé fins ara, no? Perfil baix, vosaltres parleu, dieu, sou els millors, teniu els diners damunt la taula, és un equip que està fet i per lluitar per la Champions, i a partir d'aquí doncs anem a veure què és el que passa.
Com estàs tu l'endemà, Marc? I ara entrarem al detall, perquè amb el Damià López, que el tenim per aquí, hola Dami,
Què tal, bona nit.
Què tal, bona nit. Mirarem els números de Rafinha i parlarem d'alguns noms propis del partit d'ahir, però sensacions? 24 hores
escoltant els meus companys, i en el fons és el sentit normal i el que ens passa a tots, pensava, potser hauries de convidar un dia un psicòleg aquí. Un psicòleg que ens ensenyés a viure-ho... No, entén-me, amb tot el carinyo.
De feina, sí, tindria feina.
A viure i disfrutar el futbol, de viure el present.
En el meu cas, millor un psiquiatre. perquè
estem no sempre res. Angoixats pel que vindrà, pel que no vindrà, pel que passarà, per la Champions... Escolta, gaudim-ho, el Barça està als quarts de final, està viu, ha tingut un molt bon partit, ja veurem el que passarà, però escolta'm, gaudim del moment, és una sensació molt bona, molt reconfortant, jo crec que l'equip, el club, a tothom li sentarà de meravella, i la veritat és que sí, que el Barça va competir, ens va sorprendre, i la veritat és que jo també intento revisionar-me molt i pensar, ostres, com pot ser que aquest equip estigui així ara mateix? O sigui, si rebobinéssim i escoltéssim les tertúlies de fa un any, de fa un mes, però jo crec que no és les culpes de les tertúlies, és que si posem els partits de fa un mes i mig, és que ha canviat com un mitjó, i llavors m'ho pregunto molt jo, perquè clar, moltes vegades intento analitzar el joc i al final caiem en el parany de fer de com està aquest equip, com acabarà, com anirà, sempre fer de previsió del futur, i l'espifiem, és que només ens hem de centrar en el present i centrar en el partit d'avui i en el següent.
Això del futbol és molt complicat, llavors l'estat de forma d'alguns jugadors fa un mes i mig o ara és molt diferent.
Encaixes dos o tres peces,
encaixes Cubarsí, t'apareix, t'ordena una mica la defensa, t'inventes a Christensen, i quan no, Sergi Roberto ha estat bé en estat de forma i en dinàmica, i quan no, Rafinha t'ha funcionat i t'ha fet gols, i quan no, Lewandowski, i quan no, la pilota ha anat al pal i abans entrava. Hi ha tants factors que sumen,
no? És molt bèstia com ha canviat com un mitjó, sí. L'equip, no? Ha trobat una manera de jugar, i aquesta la veritat és que l'està seguint. Segurament no és la manera que ens haguéssim imaginat, segurament no és una manera que volia Xavi ni que la que hagués pensat, però escolta'm, al final és la manera que ha trobat i és la manera que li està servint per competir de meravella.
fa un mes dèiem, quan els desastres contra Granada, Villarreal, etc., jo crec que tothom pensava, bueno, el dia que ens enganxi el PSG o Manchester City, això serà una debacle. Jo crec que el Barça no només ha millorat, sinó que s'ha sabut adaptar al nivell competitiu dels grans equips. I jo crec que, bueno, la notícia, no sé, ja veurem què passa la setmana que ve, però també abans d'ahir, quan vèiem el Madrid i el City, dèiem, és un altre esport. I jo ahir tampoc vaig veure tanta diferència. No. Pot haver-n'hi, no ho sé, ho diran els partits i el futur, però com a mínim jo crec que la notícia que s'ha constatat és que el Barça està en aquest pack, o pot estar-ho, si el seu jugador, si el seu equip està en la seva millor versió, pot estar en aquest pack d'equips i de partits de quarts de final, que tot es decideix allà en un gol, perquè tot estarà... Jo no crec que el City li torni a fer un 4-0 al Madrid, Bayern-Arsenal està allà, no? Dormo, l'Atlètic de Madrid està allà, i Barça-PSG, això que de vegades ens el comentari, bueno, és que jugant a casa no es pot escapar, o sí, es pot escapar perquè és futbol i perquè Mbappé potser ressuscita i potser perquè els dos pals del PSG d'ahir potser els acabes fent tu, però que el Barça competirà bé, segur, i que farà un bon partit, segur, i que tindrà oportunitats, segur, jo no sé si s'escaparà o no, però el Barça jo crec que ens ha demostrat, quan venim, que aquest nivell et pot competir bé contra grans equips.
Sí, però ha d'estar 90 minuts concentrats i sabem molt bé el que ha de fer. Vull dir, el Barça, a mi la frase ha tornat, jo crec que és molt excessiu encara. Molt excessiu. Ha tornat,
no. No caiguem d'un costat a l'altre.
El Barça t'ha demostrat que a 90 minuts, sabent el que s'ha de fer en defensa, tenint un pla en atac, que és pilotada llarga, despenjar Lewandowski, però era un pla treballat, que ahir es va veure, i en defensa també. Sabent fer això, Xavi és un molt bon entrenador. Aquests 9 dies jo crec que han anat molt bé per treballar tots els aspectes d'aquest partit. Xavi és un bon entrenador, que si té temps pot planificar-te un molt bon partit contra qualsevol, i això és el que pot fer el Barça ara. A partir d'aquí, com baixin una mica el nivell...
Ho veus, com és un simvivir.
Et calça qualsevol.
Com és el patiment
però
permanent.
Però això que acabes de dir és aplicable a qualsevol dels equips dels quarts de final. És que és els quarts de final de la Champions, vull dir, això no és el pati d'escola on la gent va a passejar-se, estem parlant d'uns quarts de final i amb equips que són molt potents. Llavors, jo crec que et sabia i ho va explicar molt bé, el Barça està viu. Va, 1-0 al minut 45. A partir d'aquí anem a veure què és el que passa a la tornada, però per mi la notícia és que per fi tens un equip que pot competir de tu a tu, perquè ahir doncs es va competir i com deia el Damià, jo penso que tampoc no va haver-hi tanta diferència amb els guions de partit del Bernabéu i del part dels prínceps, i t'has de quedar amb això i no anar més enllà, perquè com deia el Marc, avui és A, demà és B i passat pots tornar.
M'agradaria preguntar-vos què us va agradar més i menys, però digues.
Jo vull, fer una puntualització molt ràpida, sí. Subscric el que has dit, estic totalment d'acord, però al·lucino una mica de l'argumentació. No ho dic per tu en concret, que es fa servir. És a dir, em situo a l'època que estava Luis Enrique o Valverde o fins i tot Tata Martino a la banqueta del Barcelona i intento que el cervell no m'exploti quan parlem d'enviar la pilota llarga al davanter centre, que la baixi, que vingui meravellós. No, que jo ho celebro. I a més li dono valor, sempre l'he donat. L'he donat abans, li dono ara.
Però aquí jo no soc doctor. Jo he estat sempre més resultadista.
Ja et dic que no ho dic per tu.
Que veure futbol
ja
bonic.
Ja et dic que no ho dic per tu en concret. Dic perquè estic sentint aquestes anàlisis i prou. Tampoc vull semblar avantatgista. Simplement em sobta que... De sobte, per no repetir,
hem baixat el llistó, jo crec.
Hem acceptat que es pot jugar d'una altra manera.
Pragmatisme per guanyar, sí.
Crec que és un moment de necessitat, un moment de mancança, que doncs acceptes que certes coses, que estic totalment d'acord, a mi al final, si ens posem a parlar d'estil i de gust, etc., bé, el PSG té el 60% de la possessió i té una manera de jugar que s'assembla molt més a la que a mi m'agradaria, que després la porten a la pràctica així i tenen una línia defensiva que fa aigües i per tant al final el partit el perden, però a mi m'agradaria molt més que jugués així. Per tant, per exemple, un altre cop, i ho he dit en aquesta taula fa una setmana, quan es posi sobre la taula si ha de continuar l'entrenador o no, si l'entrenador ha fet bona feina o no, doncs sí que haurà fet competir, si està competint l'equip així, doncs a fer-lo competir, però no haurà fet jugar com voldríem que jugués, jo crec, com voldríem que jugués un equip que porti la samarreta del Barça i com Xavi ens va dir que intentaria que jugués. No ho està fent, això no ho està aconseguint.
Jo ara, no estic d'acord.
Ara, amb els jugadors que té, crec que està jugant bé. no bonic. Per mi està jugant bé, perquè saber-se defensar com ahir és jugar bé.
Bonic també. O és que no, jo vaig gaudir amb el lloc del Barcelona ahir.
Sí,
i tant. Però vaig gaudir molt, igual que gaudia quan deien Luis Enrique se salta al mig del camp. Bueno, pues, hòstia, quan veia jugar Neymar, Suárez i Messi, jo gaudia. I ahir vaig gaudir amb el joc de Rafinha, que faig autocrítica. Jo era partidari. O sigui, jo he dit moltes vegades que Rafinha... no el veig a l'equip del Barcelona, i en canvi ahir jo gaudeixo amb Rafinha i gaudeixo amb com va defensar el Barcelona, gaudeixo amb l'entrega i vaig gaudir amb la manera que va tenir el Barcelona de llegir els espais, que semblava al revés, semblava el PSG semblava el Barcelona i el Barcelona semblava el PSG. Precisament la millor virtut del PSG és jugar als espais ràpid, i això ho va fer el Barça. Per tant, mèrit de Xavi haver sabut desactivar així el pla de partit de Luis Enrique, però mèrit enorme, i a mi sí que em va agradar molt el Barcelona.
És que depèn del context, no? Contra el Cádiz o contra l'Osasuna potser no tant, però en un partit al Parc dels Prínceps, quarts de final de Champions, veure com treballa les ajudes per aturar Mbappé, com arriba Lamine per ajudar, a veure la solidaritat en què sorprenentment va defensar el Barça ahir, això fins i tot jo ho qualificaria d'espectacular, també per com de malament havia vingut defensant el Barça aquesta temporada, però a mi veure defensar bé el Barça em va semblar espectacular i esperançador, perquè si es manté aquest nivell de solidaritat en totes les línies, crec que aquest és el camí, perquè a partir d'aquesta espectacularitat defensiva, l'equip construeix i ataca, jo crec que molt millor.
Sí, per mi, un bon entrenador també ha de saber llegir què té a la plantilla i davant del rival, el que et proposa el rival, com pots, no?, sí, treure la millor virtut.
Jo, amb això és l'únic que... O sigui, sí que ha de treure el màxim rendiment, i l'està traient, i l'està encertant molt Xavi des de fa un parell de mesos, totalment d'acord. Ara, jo el que no compro gens és que tens una plantilla que no et permet jugar. Això, per mi, és una mentida molt gran. O sigui, tens un mig del camp boníssim, boníssim, més bo que el del PSG. Tens un mig del camp excel·lent. Tens un equip per jugar molt bé futbol. I si no l'estàs fent jugar és perquè no els has sabut ensenyar, perquè ells no s'hi han posat, perquè... però tu no l'estàs fent jugar com podria jugar. A mi el De Jong, Pedri, Gundogan, home,
a la Sergi tornada, Roberto, no, a la tornada els veurem,
i és
tornada...
són molt millors que el mig del camp del PSG, sí, per mi, sí, sense cap mena.
Llavors no diguem que no, perquè amb aquesta plantilla no puc jugar bé. Home, si amb aquesta plantilla podries jugar a tenir la pilota i després la guanyaries, no, o perdries,
sí,
això.
Però ahir De Jong no estava bé, Pedri no estava bé, llavors amb el que tenies ahir, no? Christensen tampoc estava bé, amb el que tenies ahir jugues a... Bé, anem a intentar des de la defensa i amb pilota
no
llarga sortir a jugar.
Jo
crec que el Barça ahir va fer-ho bé, el pla de partit, i va saber llegir tot el que tocava. Dit això, a mi m'agradaria que el Barça tornés a passar tot pel mig del camp. Vull dir, el cor de l'ADN Barça és el mig del camp. Ahir se'l van saltar per necessitat i va funcionar. Però el cor de la Deina te'l va saltar.
Sí, però el Barça excel·lent de Guardiola, bla, 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 tenia Keita de vegades al mig del camp, i escolta'm, Keita no era un finostilista, i al final jugaves bé pilota i tenies la pilota i la tenies tu. Vull dir, es tracta de com jugues amb els 11 jugadors, no només pels que els 3 de dins han de ser uns jugadors. És igual, deixem estar perquè ens estem desviant.
La Deina i l'estil i tot això. El Barça va guanyar, estem contents, i a veure com va la tornada de dimarts. Fem una pausa, és un minut molt ràpid i de seguida activem el zoom del Marc Guillén i us pregunto què és el que més i el que menys us va agradar del partit d'ahir, i anem obrint ja les carpetes dels noms propis. Per exemple, Rafinha.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Notícia d'última hora. Troben avenços en la recerca cerebral. Electroencefalografistes descobreixen...
Hi ha notícies difícils de donar, però Citroën ho posa fàcil. Arriben els Easy Days amb condicions especials fins al 20 d'abril. I a més, 10 anys de protecció amb Citroën Tranquilitat. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Ja és aquí el nou catàleg Obramat 2024, amb marques professionals, estoc sempre disponible i els millors preus en codi QR per tenir-los actualitzats tot l'any. Aconsegueix-lo al teu magatzem Obramat.
Gourmet La Vanguardia ens porta una selecció de 6 imprescindibles de la guia de vins 2024. Clos Ancestral, Portell Glatim, Marquès de l'Atrio Reserva, Laus Garnacha, Tres Naus Rosat i Lan 7 Metros. Per només 49 euros, 6 vins que no et pots perdre. Amb la guia de vins de regal a gourmetlavanguardia.com.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
el 3 d'octubre del 1968.
I el número de la sort, el...
5.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tudiràs, amb Aleix Parissé.
I 24, aquí seguim amb Joan Poquí, Marc Guillén, Anaïs Martí i també amb la informació del Barça, amb l'endemà d'aquest PSG-Barça amb el Damià López. De seguida ho repassem, també la premsa, llegirem la premsa de França. Sempre és interessant, després d'una victòria al Parc dels Prínceps, llegir la premsa francesa. Però primer, si estàs buscant cotxe, aquesta és la teva oportunitat. Ara, a SEAT Catalunya Motor fan liquidació d'estocs. Visita'ls i trobaràs el SEAT que estàs buscant. Aprofita-ho perquè són unitats limitades. Només a SEAT Catalunya Motor, a Barcelona, al carrer A51 de la Zona Franca i també a l'Avinguda Madrid 179. SEAT Catalunya Motor, a la Zona Franca, carrer A51 o a l'Avinguda Madrid número 179. Marc, tens el zoom a punt? Doncs vinga, va, activem el zoom futbolístic del Marc Guillén.
El zoom.
Zoom sobre el partit d'ahir, que ha revisat defensiu i ofensiu, ho farem amb dues parts.
Val. Sí, i mira, jo crec que el més positiu és que gairebé podem repetir, o hi ha la tendència, o la línia és molt, molt clara, el que va passar el dia del Nàpols. O sigui que, i això és molt important, que l'equip tingui una línia seguint, que puguem repetir patrons, que el Barça vagi solidificant una manera de jugar, que ara dèiem, ens podrà agradar més o menys, però que sí que l'equip té una línia a seguir clara. I jo crec que és el dia del Nàpols, el dia de la tornada del Nàpols, i revisant una mica el que vam fer aquell dia del Zoom, doncs s'assemblaria molt el que podríem fer avui. Aquell dia vam dir que el Barça va tenir fases positives en les que va marcar 3 gols contra el Nàpols, ahir també, i fases negatives aquell dia, doncs en va tenir algunes de fases negatives contra el Nàpols i ahir també, però en va encaixar menys de gols. D'aquell dia vam destacar molt que el Barça va saber defensar de dues maneres, com va fer ahir contra el Paris Saint-Germain. Una, la pressió, una pressió alta, potser el dia del Nàpols va recuperar més pilotes, és veritat, ahir menys estona vas poder pressionar, però quan vas tenir oportunitat, quan el PSG va estar darrere, tu vas anar a pressionar, vull dir, si en algun moment doncs et van colar darrere, t'hi van colar, però tu vas intentar tenir aquesta pressió i no vas ser especialment poruc. Altres vegades el Barça de Xavi contra el Madrid de vegades havia tingut més precaució. Ahir no, ells van intentar anar a pressionar, sabien que li podien fer mal, i Donnarumma, per exemple, doncs li van provocar algunes errades. Alhora també saber estar molt junts, aquest 4-4-2 molt junts, les línies molt juntes. El dia del Nàpols potser vam destacar més la defensa a l'àrea, el Christensen, el Cubarsí. Aquell dia vam criticar Cancelo, que no defensava bé. Ahir va defensar bé, Cancelo. O sigui, que anem millorant en aquest aspecte i sobretot aquestes ajudes defensives. Ahir era un dels grans dilemes del partit. Plantejant com va plantejar Luis Enrique el partit, et va posar els seus dos grans homes ofensius, Mbappé i Dembélé, pels extrems, anant a buscar els laterals. I et feia que hi hagués el fals nou, primer Asensio, després Dembélé, però et feia el fals nou, et provocava, volia que els centrals marxessin. D'alguna manera, ell volia que els centrals abandonessin els nostres laterals i que, per tant, Koundé i Cancelo doncs, s'haguessin trobat amb els extrems del PSG. Si jo hagués passat gaire estona, per molt bon partit que hagués fet Koundé, jo crec que Mbappé al final l'hagués guanyat la partida, tard o d'hora l'hagués guanyat, però aquí doncs Xavi doncs va tenir l'encert de dir, doncs mira, doncs perdré una mica més la possessió, això que dèiem de l'estil, doncs mira, saps què, perdré més la possessió, que quedin més alliberats al mig del camp al PSG, però, escolta'm, sempre Koundé, sempre Cancelo, que tinguin doncs algun dels escuders, i en aquest sentit Araujo i Cubarsí van ajudar molt a que Koundé i Cancelo poguessin mantenir doncs la línia defensiva, evidentment també els extrems, aquest sacrifici, aquesta ajuda defensiva de tots i fins i tot al mig centre, estaven els jugadors molt juntets i quan estan tan juntets doncs saben defensar, i aquest caràcter que jo crec que de vegades també potser hem destacat massa poc, aquest caràcter competitiu que vam veure molt l'any passat, quan el Barça va guanyar la Lliga, aquest caràcter de sempre saber treballar, aquest any l'havíem perdut, l'estàvem perdent, i la veritat és que ha tornat. Jo crec que ha tornat des de fa un mes, serà la Champions, serà el sopar, serà Xavi, no sé què ha sigut, però la veritat és que l'equip ha fet aquesta pinya i doncs defensivament l'equip està sent molt sòlid.
Mira, de fet, el Barça porta 12 partits seguits sense perdre des de l'anunci de Xavi, curiosament, des de finals de gener el dia del Villarreal, des de llavors ell diu que marxa el 30 de juny i l'equip ha encadenat 12 partits seguits sense perdre. El rècord d'aquesta temporada són 13. Vull dir que si el Barça no perd a Cádiz, igualarà el rècord d'aquesta temporada a 13 partits consecutius sense perdre. Part defensiva s'ha millorat molt, 5 jornades consecutives sense encaixar gol a la Lliga, ahir, tot i que n'encaixes 2, crec que l'equip és prou sòlid. I la part ofensiva, què? Què destacaries de la part ofensiva?
Doncs mira, en la mateixa línia del que dèiem abans, aquesta tendència, aquesta manera que ha marcat el Barça de jugar des del dia del Nàpols. Aquell dia vam dir, hem de canviar les ulleres per veure el Barça. Vam fer servir aquesta expressió, un Barça molt més vertical, assumint pocs riscos al mig del camp, però un Barça que amb Rafinha doncs, recuperava la banda esquerra. Ens hem passat molt tram de temporada, molts i molts partits, dient que la banda esquerra no aportava, que teníem a Valde allà quan estava sa, doncs que no feia res, quan ha tingut Cancelo, doncs tres quarts del mateix, la banda esquerra no s'aprofitava. Des de que hi ha arribat Rafinha, s'aprofita, el Barça té els dos costats i és un Barça molt més vertical. Va destacar el dia del Nàpols, va marcar dos gols, però és que ahir també ho va fer. I és que cada dia està sent més aquesta bandera del Barça, aquest punt de verticalitat, però aquest punt de profunditat. Hi han diverses maneres d'acabar les jugades, potser si tenies Lewandowski com a rematador, doncs és ja amb un passador al mig del camp o amb una centrada, doncs que Lewandowski rematés. Aquesta temporada estava costant, els migcampistes no tenien aquesta última passada, les centrades no troben a Lewandowski, Lewandowski no està marcant gols, Lewandowski crec que s'està reconvertir una mica, s'està reciclant una mica a passador, a una mica agafar el rol ell de potser de mitja punta i que el punta sigui Rafinha. Cada dia Rafinha està sent més el punta, el rematador, el que està marcant els gols, el que està anant a l'espai sense anar més lluny. El dia del Nàpols, per exemple, Lewandowski va tocar 29 vegades la pilota, ahir la toca 50 vegades, la toca 10 vegades més que Gundogan, que Gundogan era el mitja punta. O sigui, Lewandowski hi participa molt del joc i Rafinha potser no participa tant, però després ho remata el joc. Et dona aquesta opció de sempre anar a la profunditat per banda esquerra i per banda dreta amb aquesta acció, sens dubte, que com deia el Poquí, és capital. És per mi és el moment clau del partit pel Barça, aquesta passada de Pedri cap a Rafinha, aquesta manera que tothom ho té, clar, claríssim, també pot entrar Pedri al camp, doncs el busca. És cert que el Barça, sí, no té la possessió de la pilota. El 41% de la possessió és molt poquet, però quan la té sap que ha d'anar a buscar el ganyot del PSG, ho fa bé, remata, li genera molt perill, sap que és la línia defensiva la que és dèbil del PSG i no s'embolica al mig del camp, sinó que va a buscar-lo. I evidentment també va passar el dia del Nàpols i també va passar aquests canvis de Xavi, que la veritat és que han canviat moltíssim. Ho va fer el dia del Nàpols, posant Sergi, Roberto i Romeu al minut 60, teníem dubtes, allò va ajudar molt, i ahir també doncs no li va entremolar les cames, tenia banqueta, que important que és, tenir banqueta, però la va saber moure molt bé Xavi, perquè tothom que va entrar, la veritat és que ho va fer bé.
Magnífica l'anàlisi, com sempre, del Marc Guillén, tant de la part defensiva com ofensiva. Què us va agradar més i menys del partit d'ahir? Ara, escoltant el Marc, no sé si també ja ho has mig dit abans, Anaïs, però
sí,
si vols redundar.
Jo crec que la defensa. La defensa i l'estratègia coral per parar a Mbappé. No? En aquest cas, que hi havia com una certa por o a que Xavi apostes per un mercat ja individual, d'aquest que no ens agrada i que visualment doncs, emprenya i molesta, i crec que en aquest sentit ho van saber fer molt bé. I després jo és que crec que Pedri és d'aquests futbolistes que encara que estigui a mig gas et marca la diferència, i amb tot el respecte, però crec que aquella pilota li arriba a caure amb un altre futbolista i la passada no hauria estat la mateixa. I això és talent, o sigui, és feina, però també és talent, i el talent quan es treballa doncs s'eixampla, i és un futbolista que se'l troba molt a faltar, i que quan està bé, mig bé, és que és una peça essencial, i ahir sense ell això no li haurien donat la volta.
Doncs mira, jo coincideixo bastant amb l'Anaïs, que a mi també m'agrada, em va... Crec que va estar molt treballat el marcatge a Mbappé, perquè és evident que posicionalment era Koundé el que tenia la primera responsabilitat, però sempre va tenir les cobertures d'Araujo i fins i tot de Cubarsí. Hi ha jugades que Cubarsí, que va estar espectacular, va contribuir molt a que Mbappé no s'assemblés a l'Mbappé que tots esperem que passi. Però jo, mira, per no ficar... A mi m'agrada moltes coses del Barcelona, aleshores ho faré d'una manera coral. A mi em quedo amb el plantejament de Xavi. És a dir, crec que la lectura que fa Xavi del partit és brutal. Crec que li passa la mà per la cara a Luis Enrique, evidentment.
A la sala de premsa semblava que no a la prèvia.
Bueno, és que jo
i en canvi el partit...
Jo sóc dels que no li veig tanta mala llet al comentari de Luis Enrique, però bueno, és igual, no vull fer retrotar-t'ho. crec que simplement a Luis Enrique li pregunten i ell diu el que pensa de sobre
home,
qui és el millor.
Una mica preparada estava, no?
No ho sé, ho desconec.
Ostres,
ho desconec.
A mi m'ha donat tota la sensació que tenia totes les ganes del món de treure... Però vaja, no sé, que sí, sí, que...
Potser
que
teniu tots raó i jo no. Quan vas per autopista i tots van en direcció contrària, potser no, perquè tots dieu el mateix, per
Joan,
tant ja m'ho crec.
Que a mi és la sensació que quan un entrenador surt i et diu, no, jo, i et diu el perquè d'una forma tan clara i meditada...
Perquè a ell li pregunten, li fan una pregunta.
De la Gazzetta dello Sport, la pregunta.
A mi em costa molt pensar que ell tingui preparat la pregunta. És igual, no vull entrar en aquest plantejament. Sí que...
Com a mínim estava preparat per si li feien.
Sí que crec que Xavi llegeix el partit molt millor que Luis Enrique, primera, i segona, encerta 100% amb els canvis. Ja no és només Pedri, és que després Christensen, la primera pilota que toca...
És el gol.
Molt mal defensat per la defensa del PSG, que per la pitjor línia amb diferència.
Saps com li diuen, no? Donnarumma.
No, però no només el porter, que també. Però el central...
Però no, és que em vull esperar dimarts a la nit a fer aquest tipus de bromes.
Marquinhos fa un salt...
Pues ja l'has fet, eh?
Marquinhos fa un salt que...
Sí, i despista tothom.
No, és que els jugadors de tercera regional, no els fa, de tercera catalana, no el fan. A vegades. I el remat de Christensen, el tio que l'ha d'estar marcant, que crec que és un moment...
Beraldo, no és el 30...
Potser és Beraldo, sí.
Potser
sí.
Sí, Beraldo, diria. El 30...
Per la marca de manera grotesca, grollera. Aleshores, Christensen... És a dir, plantejament i encert de Xavi en els canvis. El que menys m'agrada, res. Vull dir, m'agrada pràcticament tot el partit, perquè fins i tot considero que forma part del guió que has d'assumir en un partit de quart de final de Champions, que durant 5 minuts l'equip local, que és el PSG, et creï problemes i et marqui gols.
El que menys em va agradar, que Dembélé, nyac, es va fotre.
Bueno,
però això que no va tenir el partit.
Però escolta'm una cosa, això, i crec que ho vaig dir en aquesta tertúlia,
sí.
Jo ja ho tinc assumit des del principi de temporada. Des que va marxar Dembélé, jo tinc assumit que tocaria, o si tocava el Barça-PSG, aquest senyor faria un gol al Barcelona. Per tant, tampoc em va doldre especialment perquè ja ho tenia assumit. Les coses s'han d'assumir.
Saps quan vaig pensar amb tu, coses d'assumir, que em vas venir al cap profundament, amb les vomiteres de De Bruyne, uns minuts abans de
tornar a veure-ho.
És que sempre ho diu, sempre
aquí
ho diu. Ja veuràs com...
No, espera't, ara vindré la pesta negra. La pesta negra medieval
a Manchester.
A Manchester, allà se centrarà en l'Etihad Stadium i ja està.
No, home, no,
i estaran tots, bueno, ja... Haurà morts.
Fa bona pinta i tenim el talismà, ja veuràs.
Va ser increïble que ho expliqués Guardiola, que més o menys havia trobat bé. Després ja va explicar que ja duia una estona que no es trobava bé, però...
Des del migdia, no? Va dir que...
Va dir, sí, però la primera entrevista va comentar que la idea era que jugués i que li va explicar en la conversa que van tenir al camp que havia començat a vomitar i que no es trobava allà. Semblava realment que era arribar al Bernabéu i començar tots els mals. Però bé, la presència de Brin, ja en parlarem, serà, jo crec, que definitòria.
Igual que si torna,
perquè canvia, no? Tot, sí.
Igual que si torna, Ederson, si
Ederson
torna.
També, sí.
De Brin ja és una mica palidet. Jo el vaig veure molt pàl·lid, jo el vaig veure fotut. Allà la banqueta.
Però, bueno, aquest partit, insisteixo, ja en parlarem, canvia absolutament el plantejament en funció del que hagi passat el dia abans a Montjuïc.
El contingut, tot.
Imagina't la moral amb què et poses a veure el Madrid.
No.
Aquell dia.
Jo, home, si el Barça dimarts passa, amb un whisky i un puro, a veure tranquil·lament
el
City Madrid, és que, clar, i a gaudir, tu. I a gaudir.
Jo patiré com un animal.
No, Conquí se n'anirà al cine.
Sí.
A parar un Gaspar.
No, o a passejar la gossa. Pels
boscos, escoltant l'òpera.
I aniràs sentint petards, ja veuràs. Pum, pum, ja veuràs, ja. 11:38. Ara seguim.
RAC 1. Desconnecta i connecta amb la natura amb Salomon. Aquesta primavera Salomon et porta a la muntanya i et connecta amb l'aventura i l'emoció dels esports a l'aire lliure. Visita la botiga Salomon a la Rambla Catalunya 54 i descobreix tota la gamma de running i outdoor. Salomon, benvinguts al nostre món.
I diuen que juga com s'entrena. A City Mob Sant Boi estem preparats per a guanyar el partit per a una mobilitat més sostenible. 40 marques amb una ciutat al darrere. City Mob Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. CityMobSantBoi.com, cap a un futur millor.
La teva concessió Nissan, líder en atenció al client a Barcelona i Girona, és
Romauto,
on pots provar el Nissan X-Trail i Power i el Qashqai.
Romauto,
on trobaràs el teu Nissan al millor preu a
Romauto.
Romauto, la teva concessió Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
Aquest mes a Roma Kuruma Suzuki emporta't el teu nou Suzuki amb les millors condicions. Aprofita aquesta oportunitat única. Només aquest mes amb la compra del teu Suzuki amb el millor finançament. Et regalem el manteniment i l'assegurança del primer any gratuït. Visita'ns i informa-te'n a Roma Kuruma Suzuki a Barcelona al carrer Potosí, Mataró, Sabadell, Sant Boi i Molins de Rei. romakurumasuzuki.com.
Escolteu-me bé, no tenim 8.000 cotxes, ni 50 oficines, però tenim una cosa molt important, la valoració dels nostres clients. A edificar.com revisem i cuidem els nostres vehicles fins a l'últim detall, i per això ens hem guanyat el respecte de la gent. A edificar.com som professionals, som de confiança, som d'aquí.
Omoda, nova marca. Omoda 5, nou model. Tot nou. Arriba Omoda 5, nou model. Nova marca. Omoda 5, infinitament nou. Vine a veure la EMA Tècnic, nou concessionari Omoda a Barcelona, Mataró i Girona. Omoda 5, des de 149 euros al mes, amb 7 anys de garantia. Consulta condicions a EMA Tècnic Omoda. Tot el futur, ara amb el que és nou. Omoda 5.
Estàs buscant cotxe? Aquesta és la teva oportunitat. Ara a Seat Catalunya Motor fem liquidació d'estocs. Visita'ns i trobaràs el Seat que busques. Aprofita l'oportunitat. Unitats limitades. A Barcelona, al carrer A51 de Zona Franca i a l'Avinguda Madrid 179. T'esperem a Seat Catalunya Motor.
Tu diràs, amb Aleix Parisser.
Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time.
Està finet avui el nostre tècnic de so, Víctor Valero.
Sensacional.
Molt bé, ens agrada. Bé, tenim per aquí ja l'Albert Bermúdez. De moment saludarem la persona, Albert Bermúdez.
Hola, persona.
Hola, què tal? Bona nit.
Ésser.
Després saludarem els personatges que sempre t'acompanyen.
Viu? Ésser viu?
Ésser viu.
Ésser viu.
Viu, presumiblement, ésser viu.
T'has content, Bermúdez?
Sí, clar que estic content. Sí. Com he d'estar?
On vas veure el partit d'ahir?
No, ahir vaig veure només els últims 30 minuts.
Perdona?
Què teníeu?
Sí, sí, ho va dir que no ho veuria i que el veuria pel matí.
Ahir hi havia el concert de The Killers.
Sí, a Razzmatazz.
I, perdoneu, però...
Bé.
Menòvia, que és la millor entesa del Ticketmaster, em va aconseguir les dues entrades.
Que bo. Som humans o som ballarins?
Som humans, tio. Som humans. Mai més que... Avui més que mai. Avui més que mai.
I vas anar a Raz?
Vaig anar a Razzmatazz.
I llavors no vas saber res? No anaves mirant?
No,
el mòbil?
No hi tenia ni cobertura i no la volia saber, perquè a més aquell concert va ser espectacular. Però,
ah, sí?
Però no estem aquí per parlar d'això. Sortint de Razzmatazz, sí. Anaven 2-1. Sí. I hi ha un moment que sortint comença a córrer el 2-2. Poso ràpidament al partit, de manera totalment legal, per cert. Ara et persegueixen. I vaig posar el partit, i sí, vaig tenir temps de veure just la repetició del gol del 2-2, i ja em vaig quedar, anava de manera aquesta, sí, totalment il·legal, amb el Bissing tornant, i el partit al manillar.
No. Jo estic a favor de la pirateria.
Jo també,
Jo
estic a favor, però no la practico.
Però 2-3 el vas veure ja?
El 2-3 el vaig celebrar sobre la bici.
Val, perfecte.
A més, vam passar per al costat d'un bar, que estava, o sigui, el veien just a la vegada que jo, i jo el vaig cridar i vaig sentir tota Barcelona. És superxulo quan sents tota Barcelona.
Almenys havies begut aigua, no, el concert?
Sí. No. No anava gens malament. Gens.
Molt bé. O sigui, vas sentir pels balcons la gent cridant
és
a Barcelona.
És molt xulo sentir Barcelona cridar un gol.
No, un gol com el d'ahir, que era el 2-3 al Parc dels Prínceps. Vull dir que el Barça guanyar fora de casa en un gran d'Europa feia 5 anys, des d'Old Trafford el 2019. Hi ha un Perú avui?
Hi ha Perú, perquè avui al matí sí que s'ha mirat un partit de manera responsable.
I de què va, a l'Operú?
De coses franceses.
Ah, molt bé. Evidentment. Perfecte, m'encanta. Queda per aquí.
Com Albert Bermúdez, si vols opinar alguna cosa, sí, queda per aquí. Perfecte, després farem l'1x1. Anem a Rafinha, noms propis. A veure, Damià, t'has de mirar alguns números de Rafinha.
Sí, es va estrenar com a golejador de la Champions i ho va fer per la porta gran amb el seu doplet al Parc dels Prínceps. Hem de recordar el que va costar. Més de 60 milions, el preu sempre condiciona tots els judicis posteriors i Rafinha va ser un fitxatge car. Sobre ell pesa l'etiqueta que, a banda del rendiment fora del registre, estem els números. Tampoc té números catastròfics, Rafinha, en realitat, que en dues temporades encara no. El Barça porta marcat ja 16 gols i la sensació que va progressant. La primera temporada va marcar 7 gols a la Lliga i un a l'Europa League contra el Manchester United a casa. Important assenyalar que dels 7 gols a la Lliga, 5 els va marcar a la segona volta, a partir del febrer, i sempre contra rivals importants. Betis, Sevilla, València, Atlètic Club de Bilbao i un altre cop Betis. A més, un gol al Manchester United. 8 gols la temporada passada. Aquesta temporada Rafinha porta 8 gols més, 5 a la Lliga, un a la Copa i els dos d'ahir a la Champions. Els de Lliga contra Betis, Mallorca, Almeria, Getafe i Las Palmas en l'1-0 del 30 de març decisiu a Montjuïc. En Copa contra el Barbastre, a la primera ronda que va disputar el Barça en la competició, i el doplet d'ahir, que és de fet el seu primer doplet amb el Barça, fins ahir havia anat marcant d'un en un. 16 gols en dues temporades, 8 i 8, camí de superar els 10 gols aquesta temporada. En els seus clubs anteriors, el seu millor registre golejador el va aconseguir amb el Vitória Guimarães la temporada 2017-2018, quan va marcar 15 gols a la Lliga Portuguesa. En Brasil porta un gol aquesta temporada en les eliminatòries pel Mundial, un gol que va marcar el mes de setembre contra Bolívia.
8 gols de moment en cada temporada i també unes quantes assistències, vull dir que és un jugador que des de l'extrem o ara en aquesta posició de fals migcampista també ha regalat alguns gols com a assistent al Futbol Club Barcelona. És cert que el preu sempre el condiciona, però clar, obre un debat, no? Ara Rafinha, perquè ha millorat molt. S'ha guanyat seguir? És el moment de vendre'l? És un jugador pel Barça?
No sé. Jo és que crec que és a dir, partits com ahir amb espais, veiem un Rafinha. En partits com el 90% dels que juga al Barcelona amb rivals tancats, veiem un altre Rafinha que li costa molt anar-se'n, perquè no és un bon regatejador, no és com Lamine Yamal. És un bon futbolista, evidentment, és tècnic, però jo crec que no té desequilibri. Per tant, no tinc massa clar que sigui el jugador que necessita el Barcelona, perquè, insisteixo, el 90% de partits seran molt diferents al que va jugar al Parc dels Prínceps. De tota manera, només volia dir una cosa de Rafinha, i és que m'ha enviat un amic meu un missatge, que hi ha un compte que crec que és d'Instagram, que es veu a Rafinha celebrant el gol, traient la llengua, i ho retuiteja Neymar,
sí, sí,
catxundejant-se del PSG. No, i és sensacional.
És
Neymar, sí, ara t'ho ensenyo.
Fa el mateix, és a dir, amb els emoticones, el mateix comenta exactament el mateix que Dembélé.
Amb la qual cosa crec que el Barcelona hauria de convidar Neymar a la llotja, dimarts, vestit del Barcelona, i que celebrés i fes pam i pipa a la cara del Hussein aquest cada vegada que el Barça...
És animal. Per tant, tu te'l quedaries o no?
Jo, sincerament, si el Barcelona pot fer negoci amb Rafinha, jo el faria. Però pel que t'he dit abans, perquè crec,
sí, sí, sí,
penso que per la majoria de partits no és el perfil de futbolista.
No et convenç.
No, que sí, aviam que sí.
No, que no et convenç per la majoria de partits
del Barça. Estic sent just amb ell perquè està fent una... La temporada passada les seves xifres són brutals i està fent un darrers, des que ha tornat de la lesió, està immens Rafinha, les coses com siguin. Però no sé si és el perfil de jugador que millor encaixa amb el que voldria fer Xavi. No.
Jo crec que en una situació econòmica normal el tindria per com a revulsiu, com a futbolista que treballa i que et pot canviar les coses. Si tu pots comptar amb una plantilla àmplia i et pots permetre allò de jugar amb molts jugadors. Però no és el cas i tot i que ahir va marcar la diferència, crec que ahir el valor de Rafinha, el valor de mercat va pujar i a mi em sembla que això el Barça ho hauria d'aprofitar, sincerament.
Mira, Transfermarkt, ens van dir que es deia així, Transfermarkt. Uh-huh. Valor de mercat ara mateix està rondant els 50 milions d'euros. Ara mateix. Segons aquesta pàgina web, no?, que utilitza diversos factors per comptar tot això.
Sí, aviam, jo crec que no hi ha jugadors intransferibles, o gairebé no hi ha cap jugador intransferible ara mateix al Barça, i jo crec que Rafinha, evidentment, jo crec que no ha de ser un dels intransferibles. I a sobre, bé, és extrem de la selecció de Brasil, per tant, evidentment que té marcat. Dit això, jo crec que sí que és un jugador perfectament vàlid, com s'ha comentat també una mica a la taula, i jo crec que sí que és un jugador que d'algun d'aquest perfil va molt bé tenir-la. O sigui, tu pots acabar les jugades driblant, pots acabar les jugades rematant des de fora, o pots acabar les jugades desmarcant a l'espai. I moltes vegades el Barça té tendència, els equips grans, els jugadors grans, doncs tenen tendència a buscar sempre la pilota al peu. I la desmarcada és que és molt, molt útil i molt necessària en el futbol. Llavors hi ha pocs jugadors de vegades que es desmarquin. I Rafinha es desmarca de meravella, té una intensitat, un ritme espectacular, al nivell més alt que hi hagi, perquè la veritat és que va tot a pastilla sempre. I jo crec que és un jugador que si l'entrenador, però llavors és que sí que depèn molt de l'entrenador. L'entrenador l'ha de saber fer jugar, ha de saber fer que els companys el busquin, treballar molt els seus moviments, perquè depèn d'aquests moviments. Ja ho sabem, si Rafinha la rep al peu i esperem que dribli i faci la seva jugada, mec, llavors Rafinha és un jugador molt normalet. Ara, si Rafinha sabem jugar amb ell i fer que se'n vagi l'espai, és com era Pedro en el seu dia, no? Si Pedro li demanava posa't a la banda i posa't a driblar, no? El Pedrito, pues clar...
Li podia sortir una però en general...
Però sí. Si no, però va ser jugador, un jugador duràs, que va marcar 20 i 30 gols alguna temporada i que era un jugador brutal, no? Però li has de demanar allò que sap fer, i quan li demanes això, per mi és un jugador, ja es veu, supercompetitiu.
Sí, però en general no s'acaba de convèncer pel que veig.
Jo crec que si ahir Rafinha no entén el partit i no entén de què va el partit, el Barça no veu res, i el Barça no juga a res, en el sentit que...
Sí, jo el primer que he dit és que en una situació econòmica normal i amb una plantilla...
Seria un jugador supervàlid.
És un futbolista molt vàlid, que tu, per suposat, que comptaries amb ell i que és molt útil i molt treballador i que ahir va marcar la diferència, però en el Barça actual, tal com està ara,
com estem...
que necessites diners, si arriba una bona oferta per Rafinha, a mi no em sembla un futbolista... intransferible, no.
Jo el que crec és dintre d'una plantilla, d'una planificació de la temporada que ve, tu pots comptar i no pots comptar amb Rafinha. És a dir, crec que el que facis amb ell estarà bé, tant si te'l quedes, a no ser que refusis una oferta de 200 milions, en què diria, estan vostès bojos, quedant-se'l, doncs això. Però dins del partit, jo tinc la sensació que Rafinha ara l'has de treure, de tant en tant l'hauràs de treure de la posició extrem. I el que fa ahir és entendre una posició que no és la seva i ho fa fantàstic. I és d'aquest tipus de brasilers, jo els brasilers sempre els distingeixo en tres tipus, el tipus Neymar, Ronaldinho, que és aquest que té una vida curta, diguéssim, però espectacular, i és màgia absoluta.
He pensat el mateix que el puc dir. Està parlant del camp o de la vida?
La vida curta ja m'entereu. Com ho vulgueu?
Té una vida curta i una metxa curta.
I una metxa curta, també.
Ronaldinho ahir hi era, al part dels prínceps.
Ah, per cert, també.
Un dels gols de Rafinha...
No, un moment, que
balla, sí, perdona, un dels gols de Rafinha balla fent un ball que havia fet Ronaldinho com a jugador del Barça, i li dedica a Ronaldinho, que això ho he vist després a les xarxes.
El segon tipus de brasiler que jo detecto és el brasiler trist, els Cacàs, Coutinho... aquest tipus de...
Rivaldo, no?
Rivaldo.
Sí, però Rivaldo l'entro dintre un tercer, que és el del brasiler que treu orgull i feina, també. És a dir, Rivaldo és d'aquells que t'aixeca un partit a base de ara marcaré com sigui, el que calgui. I
aquest Silva, és el... per allà, també, una mica, no?
Mauro Silva, tots aquests tipus de brasiler més de fer feina. I aquí és on entra Rafinha. Aquí, el poso claríssimament aquí. És a dir, tècnicament no és un brasiler que diguis és un superdotat, però és bo. I jo tot el que arriba a treballar Rafinha no puc parar d'agrair-li.
Sí, sí.
Perquè és exactament el contrari que Dembélé. És a dir, Dembélé té tota la tècnica que no té Rafinha. Rafinha té tota la comprensió del joc que no té Dembélé, i totes les ganes de treballar que no té Dembélé. Per mi, mil vegades abans em quedo amb Rafinha.
11:52. Hem de fer una última pausa abans de la mitjanit i de seguida continuem fent tertúlia aquí al Tu Diràs.
Tu Diràs amb Aleix Pariser.
Notícia d'última hora. Troben avenços en la recerca cerebral. Electroencefalografistes descobreixen...
Hi ha notícies difícils de donar, però Citroën ho posa fàcil. Arriben els Easy Days amb condicions especials fins al 20 d'abril. I a més, 10 anys de protecció amb Citroën Tranquilitat. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Estaria bé posar aire condicionat. I tornar a pintar, i posar gespa artificial, i llums LED a la terrassa. La primavera, casa teva altera. Perquè a Leroy Merlin tens ofertes de fins a un 25% de descompte fins al 25 d'abril. Aconsegueix-les al web, a l'app, per telèfon o a la teva botiga. Leroy Merlin, una llar no neix, una llar es fa.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt, o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Ningú no en sap més d'idiotes que Quim Monzó. Celebra Sant Jordi amb Quim Monzó i el seu llibre Ments Preclares, el llibre dels idiotes, un repertori de la idiotesa contemporània. En porta tal per només 16,95 €. El trobaràs ja a les llibreries i a partir del dissabte 13 al quiosc, amb La Vanguardia.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco.
Mare meva!
Quina qualitat.
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30, el SUV híbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan. Prova'l a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
A RAC 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
I la mitjanit, va, que continua el Tu diràs. A veure, anem un moment, eh? Deixeu-me que ens recreem una mica més en la victòria d'ahir i després ja ens posarem el mono del patiment, de la humilitat.
No, jo el porto.
Jo estic patint. No demanes disculpes per recrear-nos ahir. Sí. Jo crec que, ens hi podem passar...
La premsa francesa m'interessa avui.
Jo estic perdent segons minuts de vida a cada instant que passa. Sí, perquè se m'està consumint per dintre tota l'energia.
Ho celebrem massa, ho estem celebrant.
Sí. No, encara que no ho celebressin, jo en la intimitat de casa meva i la foscor i la solitud jo estaria consumint-me.
La nada ja, se li va fer llarga, sí. Imagina't la tornada que són 6 dies.
Jo em conec,
ara que pots fer centrar-te...
Jo això que deies abans, perdona, és que això de, jo des de que sóc molt petit, jo sóc incapaç de veure un partit de futbol i no patir. No puc, o sigui, però des de que tinc us de raó.
Com tu, n'hi ha molts.
Des de que tinc us de raó, és a dir, no he vist mai un partit de futbol allò tranquil com qui va a Roma a veure el Coliseum, a veure el Panteón dels Déus. No, des del... El Partenón, vull dir. Dono fe
des del dia que et vaig veure, no sé quina gira era, als Estats Units, en una gira...
En un amistós,
blasfemant, i emprenyant-se, i vaig pensar que fa broma i tal, i després vaig veure que no, perquè li vaig dir alguna cosa, i vaig veure que no estava de broma amb el que vaig dir.
No puc evitar-ho.
Quin amistós era?
No me'n recordo. No sé,
Barça-Amèrica de Mèxic, sí, i emprenyadíssim.
Sí. Panteón,
Partenón. No ha canviat, aquest estiu també estava cridant.
No!
Home, per favor!
Hòstia, sí, que ens van renyar!
Home, he vist escenes.
Perquè, clar, jo estava cagant-me amb el rival del Barcelona, no recordo quin partit era.
Milan-Arsenal o Madrid?
Era l'Arsenal.
Igual a l'Arsenal, sí. Jo estava indignat amb l'Arteta aquest. És que, a més, l'Arsenal no el suporto. I va venir un senyor yanqui a dir que allà no es cridava.
Que fes el favor de baixar el volum. Sí,
imagina't. Als Estats Units, que són del show.
Shut up, li va dir. Shut up, please.
Poqui és una persona que quan xiu-xiueja, crida.
Sí, no, el tema no sap
xiu-xiueja. Què deies, perdona?
No, que quan comentava que quan comentaves que queden 6 dies, 5 dies pel partit contra el PSG, que no és cert, que queden 2 dies per Cádiz.
Ja, és veritat.
Això és l'important, que la lliga és possible.
Avui... Que... Bé, ara anirem a Cádiz.
És un dissabte important, eh? Mallorca-Madrid i Cádiz-Barça. Sí. No s'està dimensionant prou la importància d'aquest dissabte.
És la
perquè...
jornada prèvia al clàssic.
Que algun dels dos jo crec que es deixa punts. Partit complicat,
tocat,
o sigui, ara que estem embalats ja, o sigui, ja anem a ja obrir, sí, el
cap, no?
O sigui, és ja que ens ho pegui el Madrid, que es posi 6, deixem amb 6.
Però tu surts de Cádiz sabent si el Madrid ha fet la feina o no, i serà una miqueta tu que has de sortir a fer a Cádiz.
Jugar abans al Mallorca, i per tant el Barça sortirà a jugar sabent si pot retallar distàncies o no.
Clar, però a Cádiz has de sortir amb el carro del peix, no? Entenem?
Sí. Lewandowski, Cancelo i Íñigo estan sancionats? Lewandowski, Cancelo i Íñigo Martínez, que per això Íñigo estava avui a Bilbao amb permís del club, celebrant amb la Gavarra la festa, i Xavi també està sancionat, que no podrà seure's a la banqueta dalt. Diu Mirindilla,
una vegada.
No,
Mirandilla.
Clar, eren dos partits. Va complir contra
Las Palmas.
El van sancionar el Metropolitano.
Que clar, primer partit a les Palmes...
És a una altra vida.
Clar, ell torna al clàssic.
Ell torna al clàssic a la banqueta.
Torna pel clàssic. Sí,
segurament hauràs de jugar amb Vitor Roque en punta.
Sí, Ferran...
Sense segurament.
Ferran, Torres i Joao Fèlix i Vitor Roque podrien jugar perfectament. Sí. Christensen i Roberto han de ser titulars perquè no juguen dimarts. Clar. I a partir d'aquí, en defensa...
Pedri mitja horeta, no?
Però en defensa tens un problema, perquè Íñigo no et pot jugar per sanció, Cancelo tampoc, t'haurà de jugar Marcos Alonso...
Però pots posar Christensen de central.
Pots posar Christensen de jugar per nassos.
Jugar els 90 minuts per nassos.
I Roberto i Fermín et poden jugar.
Oriol també. Romeu, per davant de la defensa.
Oriol Romeu et podria jugar.
I que no passa res si dos o tres jugadors es van tornant i juguen mitja per cada un. No
sí, sé sí, sí. Fermín titular.
Pedri, Frenkie,
Fermín titular segur.
Rafinha Lamin.
Ah, però és
Pedri
interessant.
De Jong,
estem
jugar.
Tots d'acord amb que sortirem un 11 d'aquest estil, però és interessant el que explica el Damià de que imagina't que el Madrid ha perdut.
No, ho empata.
No, evidentment.
Llavors què fas?
Però crec que...
Surs amb aquest 11.
Sí. Però, home, amb aquest 11, tu creus sí. que no et dona per guanyar el Cádiz?
Home, s'està jugant la salvació al Cádiz,
El Barça patirà molt.
A jugar a salvació.
Sí, perquè però, allà sempre és difícil. Però igualment, vull dir que Cubarsí ha d'estar fent workbooks. Saps què vull dir?
Sí, no. Evidentment, si estic d'acord. Simplement plantejo una mica...
No, però jo no veig
deures. Deures.
Cuaderno Rubio. Sí. Em sonarà més, potser.
No, aquí el dilema és que algun dels titulars t'ha de jugar, però...
Jo crec que la defensa jugarà bastant...
Algun titular.
Koundé segurament repeteixi.
Koundé, Araujo...
Héctor Fort, això sí, jugarà a l'esquerra.
I Marcos Alonso. O a la dreta pot jugar Héctor i Marcos Alonso a l'esquerra.
Això ja em sembla massa, però bueno.
Però igualment és un partit en què tu pots entendre si el...